Dos minuts a dos quarts de nou del vespre, de la nit. Què tal, com esteu? Hola, Catalunya. Hola, Andorra. Un dia més. Benvinguts al Bàsquet al Dia.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Doncs la temporada basquetbolística 2013-2014, com diria Andrés Montes, ja ha començat. La nova temporada de la NBA ja té tres resultats definitius. Aquesta matinada, Lakers 116, Clippers 103, amb un bon partit de Pau Gasol, que en 24 minuts que va estar en pista va anotar 15 punts, 13 rebots capturats per un total de 20 de valoració. Es va escollir el millor jugador dels Lakers en el partit d'ahir, partit inaugural de la nova temporada. Pel que fa als vigents campions, Miami ha començat el nou curs amb victòria sobre Chicago per 107-95. La bona cara la va donar LeBron James amb 17 punts i rebots, 8 assistències per 22 de valoració. Els interrogants, en canvi, segueixen perseguint a Derrick Rose, que 18 mesos després tornava a disputar un partit i acabava amb menys 2 de valoració. Tot i això, va sumar 12 punts. Per cert, que durant els prolegòmens d'aquest partit, com ja és tradició, com manen els cànons, els jugadors de Miami doncs van rebre el seu anell que els acredita com a vigents campió de la NBA. Per tots els curiosos, doncs que sapigueu que l'anell, que tantes vegades haureu vist per televisió, pesa aproximadament uns 141 grams, té encrustats 242 diamants rodons, un i mig quirats de diamants personalitzats i tres pedres d'ònix negre, totalitzant el total 10,3 quirats, que no està gens malament, aquest tresor a l'abast de molt pocs, a l'abast de tots aquells que en alguna de les temporades de la NBA s'han proclamat campions de la millor lliga de bàsquet del món. I pel que fa al tercer partit aquesta darrera matinada, els Pacers superaven a Orlando Magic per 97-87. Destacar el partit de Paul George amb 24 punts per 25 de valoració. I mentrestant, aquí a casa, el Barça prepara el seu tercer partit d'Eurolliga. Demà, a 9:15 de la nit, els homes de Xavi Pascual saltaran al parquet del Palau per jugar contra el Nanterre. Sorprenent la història d'aquest equip francès que, sense anar massa lluny, la temporada 2011-2012 debutava per primera vegada a la màxima categoria del bàsquet francès. I ara, dues més tard, després de proclamar-se campió de la seva lliga la temporada anterior, ara competeix al més alt nivell contra els equips més grans i històrics del vell continent, com és en aquest cas el Futbol Club Barcelona. El de demà és un partit en el que el conjunt blaugrana no hauria de passar massa penúries per derrotar els francesos. A veure demà si per fi el Barça pot tenir un partit plàcid. Passen 5 minuts de 9:15. Comencem.
Bàsquet al dia. Òscar Merino. In the gym as you stare, I am painfully lost like a deer in the lights of an oncoming bus. For the thrill of your touch, I will shamefully lust as you tell me we're nothing but trouble.
Doncs comencem un nou Bàsquet al Dia saludant, com sempre, el nostre company tècnic Jordi Carretero i també a Xavi Pagant, que està atent a tot el que sona, a tots els que truquen, el Xavi Pagant pendent, com sempre, a les tasques de la producció.
Connecta amb nosaltres. Busca Bàsquet al Dia al Facebook i al Twitter. Envia'ns un correu a basquetaldia@radioestel.cat o truca als telèfons del directe 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Esperem els teus comentaris.
Trigger lockdown call, wipe the dry clean slate, quick sound the alarm, no escape from the truth and the weight of it all. I per cert, que sabíeu que avui seguim obrint telèfons, els del directe al 93409-2771, el 93409-2772, doncs perquè volem regalar i regalarem. Demà dijous, divendres no hi ha programa, dia festiu, però demà dijous daré programa de la setmana si volem regalar i ho farem, l'entrada doble que tenim per algú de vosaltres, per anar diumenge a les 6 de la tarda a veure un partidàs d'aquesta propera jornada de la Lliga Endesa. Serà la quarta, doncs, a l'Olímpic, que juga un Fiat Joventut Unicaja de Màlaga. Tenim una entrada doble que volem regalar i sortejarem entre totes les persones que esteu anant trucant al llarg d'aquesta setmana. Doncs encara teniu el programa d'avui, el de demà, apurant, també el programa de demà dijous i el d'avui dimecres. Només heu de trucar als telèfons del directe, al 93-409-2771 o 93-409-2772. Si voleu anar a l'Olímpic aquest diumenge a les 6, doncs tenim una entrada doble que us volem regalar perquè aneu a veure el partidàs entre el Fiat Joventut i el Unicaja de Màlaga. Només heu de trucar ràpidament, recordo telèfons 93-409-2771 o 93-409-2772. Hearts on fire. I això en un programa en el que tindrem la prèvia, farem la prèvia del partit de demà del Barça en Anter, aquesta tercera jornada de la Eurolliga, que per cert, avui dimecres ja ha començat amb un partit, està jugant el Caja Laboral, o l'antic Caja Laboral, l'actual Laboral Cucha, tot d'una sabrem el tempteig com va aquest partit, doncs farem prèvia del Barça en Anter. Hem d'escoltar el que han dit avui a la sala de premsa l'entrenador Xavi Pascual i també Ante Tomic, són els dos membres del Barça. Xavi Pascual sempre compareix davant dels mitjans de comunicació a la prèvia de l'Eurolliga, però els jugadors van rotant. Doncs avui Ante Tomic és qui ha atès els mitjans de comunicació. Per cert, acabat ja el partit del Caja Laboral, el partit avançat a la jornada d'avui dimecres d'aquesta Eurolliga amb la victòria del Baskonia, 64-85. Déu-n'hi-do, la contundent victòria, el contundent marcador del conjunt que entrena Sergio Scariolo amb aquest 64-85 per 21 punts de diferència. Això el dia en el que el bàsquet al dia també parlarem del Nanterre amb l'amic i company periodista de Le Parisien, aquí corresponsal a Barcelona, David François. Analitzarem aquest Nanterre, un conjunt francès espectacular que fa dues jornades, o fa dues temporades que estava doncs debutant a la màxima categoria del bàsquet francès. La temporada passada es va proclamar campió i això que va acabar vuitè la lliga regular i amb aquest campionat a les mans li dona el dret de jugar aquest any com fa la Eurolliga. De moment dos partits, dues derrotes contra el CSKA de Moscou i contra el Partizan, però veurem què és capaç de fer el conjunt francès demà al Palau Blaugrana a partir de 8:45 de la nit. Però tindrem més coses, perquè ha de passar pel bàsquet al dia Anna Caula, l'entrenadora de l'Espar Unis Girona, que per fi aquest darrer cap de setmana sumava la primera victòria, i també ens passejarem per la ADECO Or, perquè hi ha un equip que té molt de mèrit, perquè després de perdre a casa seva, crec recordar, per 53 punts de diferència, en aquesta darrera jornada ha estat capaç de guanyar a la pista d'un dels líders invictes, el Forro Burgos. I la tertúlia per acabar avui el programa, avui dimecres, amb l'exjugador Jaume Caumas i el periodista de la Federació Espanyola de Bàsquet, que ens visitarà, o l'escoltarem, Xavi Oltra, l'amic que avui torna al Bàsquet al Dia. Doncs tot això per arribar a 9:45 de la nit. El que hem de fer ara ja és a Madrid, a Santa Susagna, anar a pels noms de la jornada. Yeah. Let's go. All right. Okay. Return to the Mac. Get on what it is. 4 minuts per 3 quarts de 9. Hola, Adrià, bona nit.
Bona nit.
Comencem parlant de la Copa del Rei.
Doncs s'han publicat els preus dels abonaments per la Copa del Rei, que es disputarà entre el 6 i el 9 de febrer a Màlaga. Els preus oscil·len des dels 110 euros de la categoria més baixa fins als 450, que costa la categoria VIP. Pels abonaments comprats de manera anticipada fins al 31 de desembre hi haurà un descompte especial.
Unicaja els primers.
Doncs els primers abonats de l'equip malaguenys seran els que podran comprar els abonaments per la Copa. Al ser l'equip anfitrió, ja estan classificats per la Copa i demà mateix posaran els 250 abonaments que té el club a la venda.
José Aguilar
dimiteix com a president del club de bàsquet Sevilla a l'acollir-se a l'ERE de CaixaBank, cosa que fa que sigui impossible que segueixi com a president del club. El substitut serà Fernando Moral Alcárcer, arquitecte i vinculat al club des de la temporada 2009-2010.
Laboral Cotxà
renova el seu acord de col·laboració amb 11 clubs i 25 equips diferents del territori històric d'Àlaba amb l'objectiu de fomentar la pràctica del bàsquet.
NBA.
Ja s'han jugat els primers 3 partits de la temporada. Els Indiana Pacers han guanyat per 97-87 a Orlando Magic, amb George com a màxim anotador amb 24 punts. Buzer amb 31 punts no ha aconseguit que el seu equip, el Chicago Bulls, guanyessin a la pista del flamant campió Miami Heat, que s'han portat al maig per 107-95. Els Lakers han sortit guanyadors del derbi per 116-103 davant dels Clippers.
I Pau Gasol?
Un doble-doble en aquest primer partit. En els 24 minuts que ha jugat, 15 punts, 13 rebots i 4 assistències.
Aquesta matinada.
Continua la Lliga Americana avui amb 14 partits més. A destacar els Brooklyn Nets, Cleveland, Miami Heat, Los Angeles Clippers o Memphis Grizzlies, San Antonio Spurs. Goodbye, I got a world to see. My girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer now. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people now. Nah, sing the song and it goes like, raise those hands, this is our party.
Seguim amb més noms propis, ara el de Juanpi Gutiérrez.
Serà baixar pel derbi canari d'aquest diumenge entre Herbalife Gran Canària i CB Canàries. Juanpi Gutiérrez pateix un trencament fibrilar al baixó dret i la seva baixa sumarà a la de Levi Rost i Lampropoulos.
I han passat pels dos equips canaris.
Fins a 6 jugadors, Antonio Sacedo, José Pepón Artiles, Juan Méndez, Kenneth Johnson, Ricardo Guillén i Fotis Lampropoulos han vestit les dues samarretes dels equips canaris.
Bilbao Basket.
Tercera victòria consecutiva dels bascos a Europa, aquest cop demana l'Espiro Charleroi per 98-71. L'home més ben valorat del partit, Alex Cervel, amb 17 punts, 5 rebots, 1 assistència i 2 pilotes robades, en un total de 21 punts de valoració.
Eurocup.
Avui és el torn dels altres dos equips de la Lliga Endesa. El CAI Saragossa juga al camp del Bon Alemany i el València ho fa a la pista del Jubeljana.
Anem amb el Galatasaray.
A més de Nathan Jaouai, el club turc no podrà comptar amb Marco Markovicvili. El georgià haurà d'estar de baixa 3 mesos per un problema del tendó d'Aquiles i per suplir les baixes el club ja ha fitxat el pivot britànic Pops Mensah Bonsu.
Sekulic.
MVP del mes d'octubre. El pivot del Canàries ha acabat amb una valoració mitjana de 27,7. En els 3 partits que ha jugat ha fet un promig de 22,3 punts i 6,3 rebots per partit.
Penya Barça.
El derbi català de bàsquet en cadira de rodes de la segona divisió estatal, que s'hauria de disputar d'aquí a 10 dies, passarà de jugar-se el 9 de novembre dissabte, el diumenge dia 10 a les 12 del migdia.
Rècord d'estrangers.
Un total de 92 estrangers jugaran aquesta temporada a l'NBA. És la temporada en què més jugadors forans de la Lliga, els més representats, els francesos, amb un total de 10.
A decor.
De moment és la més igualada dels 18 anys d'història. Mai s'havia arribat a la quarta jornada amb 6 equips, d'entre d'ells el River Andorra, compartint el liderat.
Pete Michael.
A punt de jugar, així ho explica la revista Gigantes, i diu que pot arribar a jugar 5 anys o més. De moment ja ha refusat ofertes que li han arribat de Baskonia o Obradoiro.
I Lliga Catalana EVA.
Aquest proper dissabte i diumenge es disputarà a Tarragona la final de la competició i arriben 4 equips: Tarragona, Montgat, Quart, Piscina Sant Feliu i Collblanc Torrassa.
Doncs repassat els noms, notícies, protagonistes de la jornada d'avui dimecres 30 d'octubre de 2013, són 3 quarts de 9 de la nit, fem una aturada ràpida i ens endinsem en el món de l'Eurolliga.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia. La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-t'hi i actualitza't. RadioEstel.cat.
Doncs toca parlar de l'Eurolliga perquè demà torna la competició europea al Palau Blaugrana. Abans també ho dèiem, hi ha un partit d'aquesta jornada que s'ha avançat avui dimecres amb el resultat ja definitiu que podem repassar o recordar, Adrià.
Doncs sí, perquè el Baskonia, Sesc Baskonia Laboral Kutxa, ha guanyat per 64-85 al Siemens Arena.
Doncs la victòria per 21 punts de diferència del conjunt basconista, i demà a 3:15 entrarà en joc el Barça de Xavi Pascual. Veurem quina imatge oferirà demà el conjunt blaugrana. La línia de la Lliga CB, de la Lliga Endesa, doncs amb 3 victòries i 0 derrotes, tot i que l'equip encara necessita créixer i millorar molt més, i l'única derrota que ha recollit l'equip blaugrana aquesta temporada és precisament a l'Eurolliga. Va començar amb victòria a casa davant del Partizan, i no fa ni una setmana, divendres passat, jugant i aconseguien o recollien aquesta derrota a la pista del Fenerbahçe turc, mentre que el Nanter francès, doncs, augment 2 derrotes contra el Cheska de Moscou, tot i que va ser un partit prou igualat fins al darrer instant, i l'última derrota contra el Partizan, aquesta sí, més avoltada. Hem d'escoltar, per començar, el que diuen des de Can Barça, perquè avui hi ha hagut roda de premsa prèvia al partit de demà de l'Eurolliga.
Doncs avui a la sala de premsa de Palau Blaugrana han parlat el tècnic del Barça, Xavi Pascual, i el pivot croat, Ante Tomic. L'entrenador blaugrana pensa que el Nanter, demà, segur que complicarà el joc de l'equip català.
Crec que serà un equip que ens jugarà relativament llarg en els seus atacs. Pot trobar tirs ràpids de contraatac, però si no allargaran les seves possessions, i amb molt desequilibri des de l'1 contra 1, que crec que és una de les seves principals qualitats.
Un Nanter que l'any passat, classificant-se pel play-off amb la 8a posició, va aconseguir guanyar la Lliga Francesa, la Pro A. Així ho explica Pascual.
Que el 8a classificat acabi campió crec que és molt interessant com a cas, no? Crec que van jugar molt bé i a més van guanyar bé, eliminant el primer classificat, i a partir d'aquí doncs anant-se cap amunt. Això ja indica la seva qualitat, i si a més li sumem que ha canviat el joc interior i que l'ha reforçat força bé per jugar a l'Eurolliga, crec que explica que és un equip realment bastant ben armat i que ens exigirà molt en el dia de demà.
Doncs realment diu molt, de la Lliga Francesa, que el 8è classificat acabi guanyant el títol, diu molt de la igualtat que hi ha, perquè jo crec, o vull recordar, l'últim precedent semblant aquí va ser el Manresa i fa un fotimer d'anys. És a dir, que ara sembla prou inviable, veient les desigualtats que hi ha econòmiques i, òbviament, també esportives, amb els jugadors que hi ha en un i altre equip, doncs sembla impossible, realment, que un 8è classificat de la Lliga regular, doncs, home, no que no pugui passar una primera ronda, però que pugui arribar a guanyar el títol de Lliga, jo ho veig prou impossible. Però vaja, sí que hi ha més igualtats en altres lligues que no passarà aquí a la Lliga CB. Hem de seguir soltant a Xavi Pascual.
Doncs sí, continuem, perquè pel que fa al Barça, Xavi Pascual diu que està content amb el rendiment de l'equip i que s'hi troba bé.
Doncs bé, penso que l'equip va creixent correctament. Crec que la nostra aposta pel ritme està clara, que més i tot el dia de Fenerbahçe, quan no juguem bé, en bona mesura és perquè trobem força tirs oberts que no fiquem, potser massa tirs continuats, però la realitat és que pràcticament tots, després quan els mires, estàs en molt bona posició per tirar, de tiradors de primer nivell. Crec que potser la nota negativa que portem fins ara és una mica sorprenent, que és el nostre percentatge en tir lliure a les dues competicions, que és especialment en la competició de la Lliga Endesa, que és una mica sorprenent, però la resta de les coses crec que estem progressant bastant bé. L'equip ahir va entrenar molt bé, esperem que avui també, que es prepari bé per el dia de demà. Més enllà de les individualitats, que alguns jugadors doncs encara han de trobar el seu rendiment òptim, com és normal a aquesta alçada de la competició, i els jugadors que porten més temps amb l'equip doncs normalment ho tenen una mica més fàcil per ràpidament jugar bé, doncs més enllà de tot això crec que estem evolucionant correctament, tant individualment com col·lectivament.
El tècnic, de fet, sap que en els darrers partits a Barça no ha acabat de jugar del tot bé, però es mostra confiat i diu que cada cop juguen millor.
La visió des de fora és una, però des de dintre és una altra. Demà ens hi juguem molt, el més important és guanyar. Són partits molt importants en aquest grup. Aquest grup és molt complicat. I si tenim la possibilitat de guanyar, doncs com tots els partits d'Eurolliga, has d'intentar guanyar del màxim possible, i si perds, del mínim possible, perquè al final qualsevol detall pot decidir. i en aquest sentit doncs, demà afrontem el partit amb molta il·lusió per guanyar. Sí, hi ha hagut alguns partits que han estat més disputats per unes raons, a vegades per unes altres, però penso que cada vegada més fem més minuts bons i menys minuts dolents. El que hem d'intentar és que quan tinguem minuts no tan bons, doncs no siguin massa dolents, no? Que siguin més aviat regulars, no? En aquest sentit, l'equip quan té algun moment de no anotació ha d'aconseguir estar una miqueta més sòlid defensiu i hem de donar un passet més endavant en aquest sentit, més enllà de que tenim més minuts de bon nivell.
Doncs aquestes eren les paraules de Xavi Pascual, entrenador del Barça, i ara és el torn d'Ante Tomic, després de ser el jugador més ben valorat del Barça aquest darrer cap de setmana davant la Bruixa d'Or. Tomic diu que l'equip vol ser el guanyador del partit de demà.
Como siempre, después de cada derrota, lo más importante es ganar el próximo partido. Y es nuestro único objetivo de este partido, ganarlo. Volver a ganar después de derrota.
El pivot croat descriu d'aquesta manera el que pensa del rival francès.
Com cada partido en Euroliga, en casa, hay que jugar duro y continuar a ganar en casa. Nanterre es un equipo agresivo, un equipo que tiene calidad y tiene jugadores que son muy atléticos y, como has dicho, pequeños, pero no sé si me va bien o no. Vemos mañana qué pasa.
Un Ante Tomic que creu que és l'hora demà de fer un pas endavant.
Como año pasado, igual. Hacer cosas bien y mejorar cada día. Y nada, este año creo que tenemos que hacer un paso adelante como equipo. Jugar en alto nivel y ganar muchas partidas.
Doncs recordem, demà a 9:15, Barça Nanterre al Palau Blaugrana.
Doncs 6 minuts per les 9, tornem a recuperar avui una mica aquesta casa, que ja el vam trucar per l'Eurobàsquet, per parlar de França. Doncs avui el tornem a recuperar per parlar d'aquest espectacular Nanterre que està competint a Europa, a l'Euroliga, la màxima categoria continental. Després de res, fa un parell de temporades que va arribar a la màxima categoria francesa, es va proclamar campió la temporada passada i ara el tenim competint a la Euroliga. Corresponsal de Le Parisien aquí en Barcelona, David François, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, compañeros.
¿Qué tal, cómo estamos?
Bien, bueno, desde el Eurobasket, ¿no? Que hemos... seguido juntos.
Exacto.
De acuerdo, un gran partido, una semifinal contra España, un gran momento para nosotros.
Y acabó bien para Francia, ¿eh?
Sí, wow. Por fin nos ha tocado a nosotros.
Bueno, ahora el equipo que llega a Barcelona, al Palau, mañana, el partido ante el Nanterre francés, para que la audiencia se sitúe, hablamos de una población que tiene unos 80.000 habitantes, más o menos.
Bueno, pues es una ciudad muy cerca de París.
De París,
para
sí.
Decirte que la gente está aquí, trabaja en París y duerme en Nanterre. Bueno, toca París. No es una ciudad cualquiera, bueno. Es un equipo sorpresa, ¿no? Digamos, como mejor dicho, el técnico del equipo, un emblemático del club que ha permitido hacer progresar el club y hacer del club en 24 años, ha subido de 11 categorías. Este técnico de, me parece, 60 años o casi, fue el técnico desde el inicio del club, pero en la categoría más baja de la de Francia. Y claro que ver este equipo ganar en la final el año pasado y meterse en la Euroliga este año, bueno, para ellos y sobre todo para este técnico, es algo que nunca pudiera haber imaginado. Pero bueno, es un conjunto muy, muy duro que trabaja para el colectivo. No hay estrellas, bueno, estrellas no, pero podemos quizás sacar de este conjunto el ala pívot de Ali Traoré, bueno, que es quizás el más conocido del equipo. Y bueno, con un gran corazón, ¿no? Contra el CSKA Moscú ha perdido, pero de muy poco, y claro que la falta de experiencia se notó en la pista de Belgrado, ¿no?
Aquí en España quizá también el que más suena y el que más conocerá la gente quizás es Sergei Gladir, ¿no? Con el pasado ACB, ex Manresa, ex Fuenlabrada, ¿no? Quizás el jugador que también más conozca la afición del Barça. Hablabas del entrenador del Nanterre, es el hijo del presidente del club, creo, ¿no?
Bueno, sí, es una empresa, que sí, una empresa familiar, ¿no? El presidente a la cabeza y el hijo entrenando. Uh-huh. Pero como te lo he dicho, hay una ola de simpatía en Francia para este equipo, ¿no? Porque que no tiene un presupuesto grande, que es muy humilde, muy trabajador, bueno, en la línea de, bueno, más o menos de la selección francesa que hemos visto este verano, bueno, aunque había muchas estrellas, pero estoy hablando del espíritu, ¿no?, del equipo. Uh-huh. Y mañana al Parao vamos a ver un equipo que no va a rendirse, aunque pueden perder de 10, 15 puntos, que nunca van a rendirse porque son conscientes de la suerte de estar ahí contra un equipo tan grande como el Barcelona.
Uh-huh. Han empezado bien la Liga con un 4-0, la Euroliga con dos derrotas. No sé qué aspiraciones tiene el Nanterre para esta temporada pensando en Europa. No sé qué esperan hacer o si se han marcado algún objetivo o ir paso a paso y, no sé, competir o intentar competir lo máximo posible.
Sí, ganar un partido sería bueno, ya, ganar un partido y sobre todo mejorar, aprender, mejorar, correr experiencia y quizás el año que viene a volver. Lo que pasa es que, bueno, este equipo, el Nanterre, es tan sintomático, ¿no?, de la crisis, entre comillas, que está atravesando los clubes en Francia. Porque después de la disparición de, bueno, de históricos, está como el Limoges, el Portes, el Antibes, no hay equipos que cada año siguen en la Euroliga. Normalmente, un equipo está aquí, juega, y el año que viene otro. Ojalá que el Nanterre pueda estar el año que viene la Euroliga, pero este año no hay admisión, con experiencia, tomar fotos mañana del Parao, ya está.
Uh-huh. Podemos decir que el Nanterre ha avivado otra vez ese entusiasmo por el baloncesto en Francia, ¿no? Quizá, o en la zona de París, concretamente.
Sí, bueno, el problema, normalmente, el París tendría que tener un gran equipo. Los catarines, los que han comprado el Paris Saint-Germain y el PSG Balonmano, ¿no? Uh-huh. Quería comprar también el club de baloncesto. El problema es que hubo una fusión entre París y Levallois, que es una ciudad muy parecida a Nanterre, en el mismo departamento, por cierto, y es imposible ahora. Entonces, ahora el líder, digamos, la bandera del baloncesto francés es el Nanterre.
Sí, sí.
Y vamos a ver lo que pasa, pero mañana, menos enorme sorpresa, no habrá sorpresa, por cierto.
Imagínate si hubiera sorpresa mañana en el Palau, la fiesta que habría en Nanterre y en París, en Francia, vamos.
En París y en Barcelona.
Exacto.
Con los jugadores, sí. Sería una locura. Pero bueno, hay jugadores interesantes, como el base de Trenton Mitchum, un base muy serio. Dicen que es la mano derecha del técnico en el campo, con muy poca pérdida de balón. El Inter también, Will Daniels, es un jugador muy elegante, que puede anotar. Y bueno, claro que el que tiene que anotar las canastas es Ali Traoré, claro. Es el jugador con más experiencia, un internacional absoluto, y hace parte de la sección francesa, pero acabo de salir de una lesión importante a la rodilla. Me parece que el segundo o tercer partido solamente para Traoré, pero es el jugador bandera digamos, del equipo. Con Gradit puede anotar triples o un tiro fiable, pero él normalmente que tiene que anotar los puntos es Ali Traoré. Traoré que hace, parece, 3 o 4 años con el Villarban marcó algo de 25 puntos en el Palau.
Sí, sí. A ver qué hace Traoré mañana en el Palau contra el Barça. Y ya para acabar, he leído también que el pabellón del Nanterre tiene una capacidad para 3.000 personas solo, y que los partidos de Euroliga, como la competición exige un mínimo de capacidad, sí, se van a jugar a París, en el pabellón donde juega el PSG, la Champions de balonmano, ¿no?
Sí, bueno, una buena experiencia, buen recuerdo, ¿no? Para el Barça balonmano, que apenas sí, sí, 2 semanas ganó en el Coubertin, se llama, esta será. Bueno, es un handicap, ¿no? Para el Nantes, porque sigo de resto muy fieles, muy orgullosos de este equipo, y claro que no es la misma sensación jugar en su propio pabellón que en un pabellón, digamos, extranjero, o sea, que no es su suyo, pero bueno.
Sí, sí, que no es aquí, el suyo, sí.
Aquí ya están, en Barcelona, he podido hablar con uno o dos jugadores, están soñando, ¿no? Están alucinando con lo que está pasando, pero dicen que mañana pondrán su corazón en la pista. Y eso seguro, segurísimo.
Pues eso, no tenemos ninguna duda que el Nanterre lo va a dar absolutamente todo para competir mañana en el Palau Blaugrana, y a ver si tienen opciones, al final del partido o en el último cuarto, de poder dar la sorpresa o no en el Palau Blaugrana. David François, corresponsal de Le Parisien en Barcelona, un placer de nuevo escucharte en Básquet al Día. Y nada, oye, que seguimos en contacto, que habrá otras ocasiones y oportunidades.
Claro que sí. Un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo, cuídate.
Hasta luego.
A Radio Estel, Básquet al Día, amb Òscar Merino.
Actualitat esportiva a l'hora de dinar. Barça, Espanyol, Madrid, opinió, seccions especialitzades, molt poliesportiu, sempre venit amb bon humor. Una carta ben extensa i completa a Zona Mixta. Zona Mixta, a Ràdio Estel. No I've done wrong, left your heart sold. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do.
Doncs passant 5 minuts a les 9 de la nit, recordeu, demà al Palau Blaugrana, el tercer partit, tercer duel d'aquesta primera fase de la Eurolliga entre el Barça, en aquest cas, i el Nanterre francès. Recordeu que d'aquesta primera fase els 4 primers de cada grup, dels 4 grups, els 4 primers són els que passaran al top 16 de la Eurolliga. En el grup del Barça, doncs, el Xesca, Fenerbahçe, el Barça, són els que més o menys sembla clar que no ha d'aparellar, sens dubte, el seu passe a la següent fase, i entre els altres doncs s'haurien de disputar la quarta darrera opció, la quarta darrera plaça. Demà el partit a 9:15 de la nit al Palau entre el Barça i el Nanterre francès. Deixem l'Eurolliga, anem amb el bàsquet femení, perquè aquest darrer cap de setmana per fi l'Espar Uni Girona aconseguia la primera victòria, com el Fiat Joventut. A la tercera ha anat la vençuda i derrotaven 72-64 el Gran Canària 2014, fins aleshores invicta el conjunt canari. Entrenador de l'Espar Uni Girona, Anna Caula, bona nit.
Hola, bona nit.
I enhorabona,
Gràcies, era important aquesta, ja en tenim una.
Era, s'ha fet arrugar una mica, però a la tercera en la vençuda.
Sí, realment sempre és bo, doncs, amb alguna victòria, sobretot a l'inici de temporada, quan encara es fa una mica verd i ja la tenim i un puntet més de tranquil·litat.
Bueno, que fins ara què li ha faltat a l'equip, no? Una mica més de rodatge, sobretot amb les jugadores de fora, no?
Sí, érem conscients que ens arribaven dues jugadores doncs, 4 dies abans de començar la competició i això a vegades et passa factura. Aquest any tenim un equip molt jove, un equip que s'ha de construir, per tant necessitem hores d'entrenament, hores de vol i acabar de construir un equip que com a mínim ja diumenge passat va donar una altra imatge i ja va oferir molt bons minuts de joc.
Mm-hmm. Podríem dir aleshores, Anna, que la derrota i la forma com es va perdre el derbi, no?, contra el Cadí CG Software va marcar un punt d'inflexió aquell partit?
Sí, veníem de guanyar la Lliga Catalana el mateix equip, de 18 punts, 11 dies abans. Per tant, érem conscients que probablement estava a les nostres mans poder canviar això, no? Jo penso que el grup ha treballat perquè això fos diferent, perquè cada vegada ser més sòlid, i el resultat, doncs, es va veure en pista diumenge passat.
I a partir d'ara, cap amunt o què?
Home, ho esperem, no? Tot i així som molt conscients que serà una lliga complicada, que aquest any ens partim amb un pressupost inferior, amb menys fitxes professionals al primer equip i un equip molt jove. Sabem les virtuts i els hàndicaps que això suposa, lluitarem per aconseguir les màximes victòries, encara que sabem que no ens n'arribarà cap de fàcil.
Déu-n'hi-do el partidàs de la Keisha Houston, eh?
Sí, sabem que és una jugadora...
MVP d'aquesta jornada.
Sí, sabem que és una jugadora diferent, una jugadora amb molt de talent, que probablement ens hem pogut permetre per circumstàncies de mercat, i realment una jugadora que a Lliga Femenina, sobretot per les seves qualitats físiques, en certs moments marca diferències. A partir d'aquí és acostumar-nos a jugar amb ella, ella jugar amb nosaltres, i penso que ens ajudarà a fer un pas endavant.
Escolta, les Canàries, què tal? La Gran Canària 2014, què et va semblar? Equip que fins aquesta darrera jornada portava dues victòries i cap derrota?
Bé, és un equip amb ofici, no? Realment és un equip que aposta per la gent de la casa, amb referències com Aston Dur, doncs, un dels pivots de referència en aquesta lliga, i a partir d'aquí ells saben optimitzar moltíssim les seves virtuts. Juguen amb un ritme molt concret, l'estil canari, que a vegades ens costa adaptar-s'hi. A partir d'aquí ens vam ser molt rigorosos amb les normes d'aquest partit i vam poder sumar, doncs, vam guanyar durant els 40 minuts, no va ser fàcil, però això fa que la seguretat i l'autoestima de l'equip millori.
Home, des del primer segon, la imatge que vau oferir va ser totalment oposada a la del derbi, eh?
Sí, penso que la gent mentalment va sortir a un nivell esplèndid, siguent molt capaç, doncs, de rendir i saber què ens hi jugàvem, i vam evitar una miqueta d'entrar amb l'ansietat, que a vegades hi ha per excés de ganes de voler-ho saber quan et trobes en aquestes situacions. Jo penso que ho vam saber controlar correctament i penso que l'equip, doncs, segons quins minuts es va començar a agradar, no? I penso que això és una de les coses importants de guardar-nos perquè ens ajudarà a seguir creixent.
Doncs a veure si agafa confiança amb aquesta victòria contra el Gran Canària 2014 i a poc a poc va anant cap amunt aquest Espar Uni Girona. Per cert, Anna, Iris Junior Imbolito, n'hem parlat molt, aquí al Bàsquet al Dia també, jove, molt, molt, molt jove, jugadora de la Gran Canària 2014. Et sorprèn que, doncs, amb 15 anys, crec recordar que té, estigui jugant on ho està fent?
Sí, és una cadet de primer any, vull dir, no, és molt atípic, no? És una botellera femenina i no només testimonial, no?, sinó jugant molts minuts. També és un físic esplèndid i realment amb una cultura que és la Canària, que per generació treuen jugadores que any rere any guanyen els campionats d'Espanya i que tenen la valentia per fer debutar a jugadores d'aquest estil, no? Però ja s'anyes veurà, no? Nosaltres també tenim la Io López, una jugadora de 5 anys que també comença a tenir minuts de qualitat. Penso que, bueno, la crisi fa que s'aposti per talents més joves. Penso que a la llarga són els que es consolidaran en aquesta competició.
I aquest cap de setmana a Burgos, crec, no? Jugueu?
Sí, ja quasi, no? Perquè juguem divendres a la tarda,
sí, a dos quarts de nou, sí.
Per tant, ha sigut una setmana curteta d'acabar un partit i quasi trobar-nos de cap amb la segona jornada.
També tenim un Ribasecòpolis Perfumeries Avenida, partidàs. Sí? Per qui apostes tu?
Digue'm, perdó?
Per qui apostes, pel Ribas o pel Perfumeries Avenida?
Jo penso que està molt obert, no? Realment, potser Perfumeries per peces, per qualitat, per volum de jugadora, sembla, i per pressupost, sembla que està una mica per sobre, però ja vam veure la Supercopa que Ribas acaba aconseguint molt bons blocs, i jo penso que està molt obert.
Doncs guanyi qui guanyi, esperem això sí, que guanyi a l'Esperoni Girona, que juga, com deia l'Anna Caules, divendres a la pista del Ciutat de Burgos. Entrenadora, escolta, que felicitats per la primera victòria contra el Gran Canaria 2014 i segur que n'arribaran moltes més, i a veure si no es fa esperar la segona i arriba a la pista del Burgos, eh?
Moltes gràcies, allà estarem per intentar-ho.
Molt bé, que vagi molt bé.
Adéu, bona nit.
Bona nit. Doncs és el primer partit de l'Esperoni Girona que juga aquest divendres a la pista del Burgos, mentre que el Cadí ICG Software doncs, ho farà el dissabte. El dissabte dia 2 juga el seu partit. I hem de seguir amb la Decor, perquè també té molt de mèrit el que volem fer ara, parlar d'un equip que, com us dèiem al principi del programa, doncs després de perdre, crec que van ser de 53 punts, a la pista, o a la seva pista, davant del River Andorra, doncs aquest darrer cap de setmana, ni més ni menys que va anar a guanyar la pista del que era un dels líders invictes, el Fort Burgos. Parlem del cocinas.com, del Clavijo, i ens escolta un dels seus jugadors. José Manuel Coego, què tal? Bona nit.
Buenas noches.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Esta semana, que la verdad, muy bien. Contentos por el resultado.
Oye, ¿cómo se pasa de perder de 53 puntos en casa contra el River Andorra a ganar en la pista del Fort Burgos?
Pues bueno, más que nada cuestión de actitud y bueno, que la semana pasada también se juntó un poquito todo. Aparte de que ellos vinieron concentrados y estaban muy acertados, nosotros, bueno, nos venimos un poquito abajo porque somos un equipo joven y también gente que no conoce mucho la categoría, pero bueno, ya esta semana pasada nos pusimos un poquito las pilas y fuimos, lo que dices tú, un equipo de los que se supone gallitos de la categoría y dimos la cara, vamos, que de todas formas ganamos y contentos por ello.
Imagino que la semana pasada sería dura, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que llegar el lunes después de haber perdido de 50 y pico que fueron, pues no es plato de buen gusto, pero vamos, es nuestro trabajo, sabemos que pueden pasar estas cosas y lo bueno que supimos reaccionar a tiempo y bueno, y esta semana esperemos que volvamos por la senda de la victoria.
Y luego, pues eso, ¿no? Vais a Burgos y les dejaríais con la boca abierta, mínimo eso, ¿no?
Pues hombre, supongo que de cara al aficionado, pues yo creo que sí, porque claro, viene un equipo que pierde 50 y llegar a una casa, a la casa de uno de los mejores equipos, pues es difícil de digerir, pero vamos, en esta categoría cualquier equipo te puede dar la sorpresa y cualquier equipo puede ganar a cualquier favorito, o sea que si no estás concentrado y te dejas llevar un poco, estate claro que vas a perder el partido.
Sí, sí, es uno de los encantos, ¿no?, de esta Decoro, que a priori, por mucho que las estadísticas o los números digan una cosa entre un equipo y el otro, pero sobre la pista puede pasar cualquier cosa.
Sí, sí, bueno, de hecho el año pasado, uno de los favoritos de este año en Andorra, pues al principio, el año pasado, nadie le daba de cara al favorito, sí, mira, yo creo que dio la cara, que estuvo ahí hasta el último partido, creo que iba primero en la liga, así que ya te digo, es una liga que puede dar sorpresas cada semana.
Bueno, pues de hecho, mira, el River Andorra, que venía de ganaros, y hombre, sí que es cierto que el Breogán pues tiene ese nombre histórico, pero bueno, el Breogán acabó ganando en la pista del River Andorra, o sea que también hay que ir con cuidado.
Sí, sí, la verdad que tiene mérito porque ya te digo, jugar allí en Andorra y ganar también es bastante difícil.
Oye, ¿vosotros esta temporada qué esperáis?
Pues, hombre, desde un principio yo creo que el objetivo es la permanencia, pero más que nada yo creo que es ir a partido a partido y poco a poco marcándonos las las cuotas y los objetivos que tengamos. Yo soy optimista y yo creo que somos un equipo que podemos estar ahí luchando para el playoff. Y espero que, vamos, que esta temporada estemos ahí entre los 9 primeros.
Bueno, que ya es mucho, ¿no? Ya es ser ambicioso, al menos a priori.
Sí, sí, está claro que es una liga difícil y sobre todo para un equipo joven y con gente que no conoce mucho la liga como el nuestro, pero ya te digo, yo creo que nos hemos juntado buenos chicos, bueno, somos trabajadores y yo creo que sí que podemos dar alguna sorpresa que otra.
Bueno, no se repetirá otro partido como el del River Andorra, ¿no, José Manuel?
Eso espero que no, espero que no.
Bueno, oye, que enhorabuena por la reacción, sobre todo, porque no es fácil de pasar de un extremo al otro prácticamente. Así que felicidades por esa victoria en la pista del Fort Burgos y nada, que sigue la cosa por ese camino, ¿eh?
Muchas gracias y que vuelva a contártelo otra vez, que nos gana uno de los importantes.
Exactamente. Un fuerte abrazo, cuídate mucho.
Gracias a ti, un abrazo.
Bàsquet al dia, Òscar Merino.
El 15 de novembre torna la nit. I creus? Vine, i serem tots, no hi faltis. Informa't de com fer la reserva al 93 409 2770, a radioestel.cat i a catalunyacristiana.cat. La nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. I creus? Vine.
Doncs les 9 i 18, queden 12 minuts per dos quarts de 10 per tancar l'esquet del dia d'avui dimecres 30 d'octubre de 2013 i segur que aquesta veu us sona i molt, eh? Xavi Oltra.
Bona nit,
com estem?
Bé, home, bé, encantat de sentir-vos.
Periodista de la Federació Espanyola de Bàsquet.
Col·laborador de l'àrea de comunicació de la Federació Espanyola de Bàsquet i excompany vostre a Ràdio Estel.
Exacte, jo sé que ho trobes a faltar, ho sé.
Molt.
Bueno,
ara estava escoltant l'entrevista a Coego i déu-n'hi-do, tocant la de coro, tocant totes les lligues, doncs
ja
fantàstic.
Ja ho saps, què hem de fer aquí? Si no, parlar de bàsquet, de l'Euroliga, de la CB, de la NBA, de la de coro, de la Lliga Femenina, de tot una mica. I també ens escolta ja l'exjugador ACB, Jaume Comas, també habitual els dimecres de la tertúlia del Bàsquet al Dia. Hola, Jaume, bona nit.
Hola, bona nit.
Tot bé?
Molt bé.
Escolta, volia començar parlant una mica de la NBA, que aquesta matinada ha començat. No sé si heu pogut veure algun partit, si l'heu vist en directe, si no. Vaja, en tot cas, no sé, primeres victòries de Miami, Lakers, dels Pacers. Com heu vist aquest inici de NBA, Jaume?
Home, pues, com cada any, no? Jo una mica a l'espera de veure com els equips es van posicionant i a veure com els jugadors van rendint. El tema que sempre ara mateix, amb els canvis que han hagut, pues, bueno, estrelles d'un costat a un altre, el nou equip de Nova York, bueno, de Nova Jersey, doncs, bueno, són coses que bueno, i del moment que tothom dona clar favorit als vigents campions. Uh-huh. Ja veurem, tampoc... No veig molts partits, perquè de matinada pues, em costa molt, però la vaig seguint.
Uh-huh. Doncs si aquest estiu ha sigut mogut, espera't el proper, perquè hi ha un fotimer de jugadors top, que diria aquell, jugadors top, que acaben contracte, I entre ells... jugadors importantíssims, com LeBron James, per exemple. És a dir, que aquest estiu, el proper estiu serà mogut també a la NBA.
Sí, cada estiu ja ho és, però bueno, quan coincideix una generació que acaba en contracte, doncs encara es fa més palè, no?
Xavi, tu com has vist aquests primers partits, com els has vist?
Doncs ahir a la nit vaig fer una mica covard, no?, com el Jaume, allò que diuen de dormir de covardes, perquè l'he vist avui repetit. Aquesta tarda he vist el Miami-Chicago i la veritat, doncs amb moltes ganes de veure Derrick Rose, que la bona notícia com a aficionat i com a boig de la NBA i del bàsquet en general és que Derrick Rose físicament està com un autèntic toro, està fantàstic, tot i que ahir no va fer molt bon partit.
Menys dos de valoració, ahir.
Digues?
Menys dos de valoració, ahir.
Sí, sí, perquè va fer, no sé si 3 o 4 de 14, però sí, només va començar el partit, va fer dues d'aquelles entrades que fa, sí, sí, acabant amb 3 pivots rectificats i 3 pivots davant, rectificant a Cistella, amb un físic espectacular, i això vol dir que físicament s'ha recuperat de la greu lesió que va tenir, i que ho va perdre de 20. Miami és un equip molt... està més fet, i Picao em sorprèn perquè és un equip molt defensiu, amb el seu entrenador, especialista defensiu, i doncs els va caure una bona pallissa. Me va sorprendre, ho haig de dir, la victòria dels Lakers, perquè els Lakers aquest any els veig molt malament, però bona actuació de Pau Gasol, i resultat sorprenent perquè els Clippers justament ja estan molt bé per l'equipàs que tenen els darrers anys, però que a més aquest any tenen, per mi, el millor entrenador de la NBA a la banqueta, que és Doc Rivers. Per això no m'esperava que perdessin, tot i que va anar més igualat aquest partit. El tercer que es va jugar a Indiana, doncs Indiana és un dels favorits, sí, sí, també, té un equipàs, i Indiana guanya Orlando, i atenció a Indiana Pacers, que ja li va posar les coses molt difícils de playoff a Miami, i estarà a mateix bé, i amb moltes ganes de veure més equips, de veure Brooklyn Nets, que té aquesta espectacular plantilla, amb Kevin Garnett, Paul Pierce, Dan Williams...
A cop de talonari.
Cosa de l'unari, sí, perquè a més ha de pagar de tassa d'exempció per passar al límit salarial. Sí, sí. És una borrada el que ha de pagar el president rus aquest que tenen, però tenen un equipat espectacular, insisteixo, amb jugadors i de banqueta per competir el que vulguin i més, però ojalà m'equivoqui, bueno, no sé si m'equivocaré, no, però els equips, ja ho sap, els equips s'han de fer, i Miami té uns hàbits d'equip fets durant els darrers 3 anys. No és que jugui molt bé com a equip o no, però és un equip ja fet amb la rotació, jugant de memòria, i aquesta gent doncs tot el contrari en el cas del Nets. Per tant, probablement es veurà les cares a playoff tard o d'hora, i moltes ganes, crec que juguen no sé si aquesta nit que hi ha un partit als Brooklyn Nets ja,
sí, doncs, sí, aquesta nit juguen,
doncs prou interessant, més un bon horari, o sigui que haurem de ser, Jaume, haurem de ser una mica de valents i...
Aguantarem aquesta nit o no?
Menys, no? A mi, com a mínim el primer quart, no?
Jaume, aguantes, sí, o no aquesta nit?
Sí, potser una mica, però bueno, no sóc dels que... Sobretot amb aquests partits de lliga regular, que a vegades, pues, la veritat és que bueno, que m'avorreix una mica, però, bueno, algo farem.
Jaume, a l'hora de la veritat, a l'NBA als play-off, no?
Sí, sí, hi ha molta diferència. Jo trobo que hi ha molta diferència.
Sí, sí, sí. Jo també opino igual que tu, eh?
Perdona?
No, dic que opino igual que tu, jo.
Sí, 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 jo crec que hi ha un pèl massa diferència, però bé, és una altra organització, podríem dir, que no pas d'aquí Lliga Europea i a CB.
Però sí que val la pena veure els Brooklyn Nets amb la de pasta que s'han gastat aquest any, amb el president que tenen de la franquícia, un rus, 5 jugadors, crec, per primera vegada per sobre dels 12 milions de dòlars, i com deia el Xavi, fins i tot s'han vist obligats a pagar una multa perquè han sobrepassat el límit salarial. És a dir, que a priori els Brooklyn Nets ja surten amb l'obligatorietat d'arribar a la final, com a mínim. Jaume.
Sí, 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 home, amb tota la plantilla que han arribat a fer i tot, doncs, bueno, semblen que bueno, seran l'alternativa a la zona est per part de Miami. Uh-huh. Ja ho veurem, ojalà, perquè, bueno, sempre cau bé un equip de la ciutat de moda de Nova York, dels Estats Units, i a veure què.
Uh-huh. Xavi, tu apostes per Miami també o creus que hi haurà sorpresa aquest any?
No, jo torno a apostar per Miami. Ja vaig apostar fa 3 anys, doncs, abans del primer anell, que fins i tot encara dubtava que l'Ebron venia dels fracassos de Cleveland, i jo crec que sí que torno a repetir perquè té el millor jugador de la NBA, o dels dos millors. Jo crec que els dos millors són Kevin Durant i LeBron James, i està molt ben acompanyat, insisteix, un equip més fet. I el dels Nets, doncs, sí que estan obligats. Ells pensen, amb Jason Kidd a la banqueta,
sí, sí,
doncs,
sí,
com a retirat i de seguida portar un equip. Doncs ells pensen que pensen i han de lluitar per l'anell, per la inversió que han fet, però és que es passen de la límit salarial, però es passen 30 o 40 milions de dòlars, que normalment tots els equips es passen, els Lakers també, i molts equips, quasi totes les franquícies, però 30 o 40 milions de dòlars vol dir una multa d'una quantitat semblant, si no m'equivoco, i és una barbaritat, però bé, mentre hi ha diners, no, doncs que es puguin gastar. Però jo insisteixo en Miami, i les, crec que les apostes donaven als Clippers com a campions de l'Oest, ja veurem, però els equips estan, jo crec que ha canviat una mica la dinàmica dels darrers 3 anys i els equips potents estan a l'Est, Brooklyn Nets, Miami, Indiana, sobretot, aquests tres, doncs, que es presenten a New York, a veure què fa, que ara ha fitxat a Ron Artest i bé, ni s'està intentant fer la temporada. Doncs, aquests tres que he dit de l'Est jo crec que són els millors equips.
Sí, sí, et perdem una miqueta, eh? La comunicació, Xavi, amb la cobertura, si la podem millorar, però vaja, en tot cas queda molta...
És que m'he anat a fer footing, com el Jaume, com saps, que m'he ficat amb això del running i m'he anat por ahí i estic molt lluny.
Molt bé, fes cas al Jaume, que el que diu, ell sap molt bé del que parla, eh? I això de córrer està, eh? Jaume, pel cos...
El Jaume és un màquina, el Jaume.
Bueno, doncs ens queda molt un munt per disfrutar de la NBA d'aquesta temporada 2013-2014. Tot just acaba d'arrencar aquesta darrera matinada i aquesta encara amb molts més partits. Em queden 2 minutets i una mica més. Demà tenim un Barça en Anter, al Palau, tercera jornada de l'Eurolliga de la primera fase. Ara parlàvem amb el corresponsal de Le Parisien aquí a Barcelona d'aquest Nanter, Jaume. Espectacular com ha crescut aquest equip. Fa 2 anys arribava a la primera lliga francesa i ja el tenim competint a Europa, eh? És espectacular.
Sí, sí, sí. Aquests creixements de clubs, bueno, que fa anys que eren modestos i a poc a poc van fent les coses bé i poder-se plantar a la màxima lliga continental d'aquí, doncs, home, és maco perquè, bueno, segurament, sense conèixer tampoc la ciutat, deu haver-hi un ambient de bàsquet brutal i bé, poder disfrutar de tenir rivals. Imagina't aquest equip, doncs, ara que té el CSKA Moscou, el sí, sí. Fenerbahçe, el Barça... Vull dir, això són uns premis que bé, que els clubs aquests ho valoren molt i que estan fent les coses bé i bé és que no faci alguna sorpresa.
Home, imagina't, Xavi, en Anter viuen 80.000 persones, més o menys. A Barcelona, 1.600.000. Imagina la diferència entre una zona i l'altra, eh?
Pues això ens recorda alguna cosa, no? A Menorca, una mica, no? Que es va veure un fenomen, sí, entre cometes, i comparant semblant, no sé, però...
I a Manresa a també em recorda una mica, de quan va guanyar la Lliga, el Manresa, me'n refereixo.
Sí, 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 sí. A França està donant uns passos, està tornant a creixent una mica del bàsquet francès que hi havia fa anys, el famós Limoges i tal, i apareix aquest club. De totes formes, anem a fixar-nos aviam si el Barça, que ha començat la Lliga amb la segona marxa només posada, aviam si comença a créixer de veritat, perquè li estan caient crítiques justificades, perquè tot i que és un nou equip i s'ha de fer, però se l'exigeix molt perquè és el Barça i perquè té un equipàs. Per tant, anem a veure si millora les prestacions, diversos jugadors i a nivell col·lectiu.
Doncs a veure si, Jaume, a veure si el Barça posa la primera marxa aviat, a veure si ho fa demà, per exemple, a l'Eurolliga.
Sí, 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 home, el Barça amb tants partits que té, doncs a poc a poc anirà engranant millor la cosa, la màquina, i jo crec que sí que anirà cada cop a més, que és l'objectiu d'aquest equip, anar creixent, no estar ara a tope.
Doncs demà a 3:45 de la nit, el partit de la tercera jornada de la primera fase de l'Eurolliga, al Palau, entre el Barça i el Nanter. Senyors, gràcies per aquesta estona de bàsquet, a la tertúlia dels dimecres del Bàsquet al Dia, i la setmana que ve ens tornem a escoltar, d'acord?
Molt bé.
Perfecte,
Òscar. Vinga, vagi bé, una abraçada. Doncs el Jaume Comas i el Xavi Oltra, en directe a la tertúlia del bàsquet el dia d'avui dimecres. Ho hem de deixar aquí. També agrair a Jordi Carretero i Xavi Pagant a la producció. Demà tornem a partir de 9:15 amb més Bàsquet al Dia. Gràcies, vagi bé, bona nit.